Al matí, amb Raquel García.
Queixa't, denuncia, explica coses de la ciutat, que nosaltres t'escoltem i et donem resposta. Deixa'ns entrar a la teva vida i posa't al dia.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Mozart componia les seves simfonies a les 5 del matí. Kafka escrivia totes les nits quan tornava de l'oficina. Beethoven passejava 2 hores al dia per desconnectar. I Jan Austen escrivia a la sala d'estar amb la seva mare al costat. Podríem dir, doncs, que hi ha tanta creativitat com maneres de crear-la. I nosaltres avui en parlarem, i és que som a punt d'estrenar una nova secció. Preparats? Arrenquem!
El miracle.
Aprendre, emocionar-nos, divertir-nos, compartir projectes, opinions, idees i treball en equip. I com? Explorant de la mà de la sabadellenca Montse Mármol diferents mirades que porten a créixer, a sumar, a construir projectes. Montse Mármol, bon dia.
Bon dia. Hola, bon dia. Com esteu?
Doncs teníem moltes ganes. És un miracle, però encetem secció, a la primavera. Això no passa gairebé mai,
Aquí estem molt emocionats, sí.
Sí,
és una mica raro fer-ho així, però estem molt contentes.
Uh-huh.
I, bueno, tenia ganes d'explicar una miqueta per què ha sorgit, no, aquesta secció.
Explica'ns primer una mica per als nostres oients. Hem de dir que, com totes les seccions que fem, doncs, a causa de la pandèmia, no podem tenir-les avui a l'estudi. Ho fem de forma telemàtica, a través de les possibilitats i la interacció que ens dona la tecnologia i la màgia d'aquest mitjà, de la ràdio. I, clar, primer volíem, doncs, explicar una mica qui ets, no, Montse? Explica'ns una mica, doncs, qui ets i aquesta necessitat que tens també per no només crear, sinó també per visibilitzar el que fan altres persones, no?, de la nostra ciutat?
Ostres, que difícil, això no ho tenia preparat, Jo sóc fotògrafa, em dedico a la fotografia professional des de fa uns 15 anys, però realment ara mateix agafo la càmera potser un 50% del temps només, perquè m'estic dedicant més a la gestió de projectes, no? I m'encarrego també de la direcció d'art, treballo en equips, formo equips diferents per cadascun dels projectes en els que treballo.
Uh-huh.
I després també tinc com la part més d'obra artística, més personal. I de fet, d'aquí neix una mica també com s'ha anat construint aquesta secció, que s'anirà construint a mesura que l'anem fent. És tot com una mica improvisat i crec que és l'interessant perquè van sorgint moltes converses amb els col·legues, no? Amb els creatius, dissenyadors, il·lustradors, escriptors...
Uh-huh.
Doncs, i sovint tenim converses que penso que estaria superbé que altres persones també les escoltessin o que m'hagués agradat escoltar-les a mi quan tenia 20 anys i començava amb tot aquest tema, no? Ara ja tenim una edat, no? I bueno, crec que aquesta secció ens pot donar una visió molt més propera
uh-huh.
del que és el nostre dia a dia, no? Perquè crec que moltes vegades es mitifica i crec que juga una mica en contra nostra. Llavors, em va semblar fantàstic que ens donéssiu aquest espai on poder entrevistar i conversar bàsicament amb tots els creatius que tenim aquí a la ciutat i crear com una espècie de constel·lació, no? On tots nosaltres ens coneguéssim. Clar, el fet de la pandèmia ha fet que estiguem tots més estàtics i ens quedem més a casa, ens fixem una mica més en el que tenim a prop, perquè jo realment treballo molt poc aquí, sempre he estat viatjant molt, i aquest últim any he sortit menys i m'he centrat en projectes més d'aquí.
Uh-huh.
No? I, bueno, crec que és xulo conèixer la gent que tenim a prop, veure què estan fent i sobretot també conèixer la gent que està començant, no? Perquè el que et deia, jo crec que molts hem hagut de sortir a fora perquè ens facin una miqueta de cas i per poder fer el que ens agrada i...
Doncs, ja... Com diu la Montse, doncs, una constel·lació infinita de creatius i creatives de la nostra ciutat, que el que farem és posar en comú, no? Farem com una xarxa, perquè ja és una guspira. Ja la descobrireu un cop al mes. Això sí, Montse, hem d'aclarir que només doncs, farem secció un cop al mes, sempre els dimarts, de principi de mes. I explica'ns el perquè aquest títol, El Miracle.
Bueno, mira, és molt curiós com ha anat tot això una mica. No sé si coneixeu el Quadern de les Arts i les Idees, no? Que és una plataforma també d'aquí de Sabadell. Quan estaven just en la pandèmia, ara no recordo exactament, jo crec que va ser finals d'any, em van demanar a veure si volia parlar sobre creació en temps d'incerts, no? Com afectava tot el temps de la pandèmia. I va ser molt curiós perquè, bueno, durant tot l'any jo m'ha costat molt connectar una mica, o sigui, no tenia gens de ganes d'explorar com la part més intel·lectual, estava molt més plana en moltes coses, no? Com molt més present a casa també, amb tot el tema de la conciliació, i reflexionant sobre totes aquestes coses, no? De fet, el text el podeu trobar si entreu a la web de Quadern de les Idees. Em va anar molt bé parlar amb diferents, bueno, amb els col·legues que tenia aquí a Sabadell, que tampoc tenia abans potser tant l'oportunitat de veure'ns, perquè tots estem sempre molt ocupats, no? I trobar una estona per xerrar a vegades no és fàcil. I me'n vaig adonar que realment la situació dels creatius i creatives sempre és una mica un estat de pandèmia. No, perquè...
És que jo crec que vosaltres viviu amb aquesta incertesa constant, no? Que en altres sectors potser doncs, no estava la gent tan acostumada, i en canvi això forma molt, doncs és part intrínseca, no? de la vostra vida i el vostre dia a dia.
Exacte, llavors clar, jo pensava, ostres, què tinc nou, no? Per aportar, què puc... amb tots els textos sempre, bueno, crec que totes les reflexions, el ser de cadascun, pues, són úniques i és una visió com, pues això, única, que et fa veure el món des d'un altre lloc. I pensava, què puc aportar amb el text? Algo que potser algú no hagi pensat, o com els puc traslladar al lloc on estic jo, no? I vaig pensar, és que realment això, ens hem convertit tots una mica en artistes de la vida, no? Aquest any ens hem hagut de reinventar de moltes maneres, hem hagut de gestionar molt les emocions, i tota aquesta llista de conceptes que després vaig desenvolupar en el text, vaig pensar que realment és el dia a dia dels creatius. I de fet aquest text el vaig titular El Miracle, perquè em sembla com un miracle una mica tot el que fem, no? Per arribar a final de mes, per continuar fent i tenir sobretot la capacitat de sorpresa, no? I mantenir una mica fresca aquesta idea de... Bueno, perquè nosaltres treballem, sempre poso el mateix exemple, segurament que si algú ha parlat amb mi i m'està escoltant ara, deu pensar, Montse, doncs sí, jo crec que igual que els forners necessiten els cereals, no? La farina per fer el pa, nosaltres necessitem estar com molt desperts constantment, necessitem tocar les coses, treballem moltes vegades amb emocions, treballem moltes vegades amb idees d'ara, no? I tot cada cop més ràpid tot aquest tema. Llavors vaig pensar, és com superimportant que estiguem tots connectats, que puguem compartir aquestes diferents visions que tenim de les coses, i realment la secció del miracle anava una mica per aquí, era com anem a intentar, el que et deia abans, deixar aquesta constel·lació i anem a veure què hi ha. Jo tinc moltes ganes de descobrir, perquè de fet una de les coses que m'agrada molt de la secció és que totes les persones, bueno, ara començarem, que ara us la presentaré, la tinc aquí al costat, comencem per tot lo alto amb la Berta Tiana, que és fotògrafa d'aquí a Sabadell, sí? I el que m'agrada molt de la secció és que cada persona que vingui anirà recomanant a algú altre. Llavors, bueno, anirem descobrint, jo aniré amb vosaltres caminant, descobrint a totes les persones que tenim aquí, de diferents edats, de diferents àmbits, perquè realment la creativitat és algo que està present en tant, vull dir, no només en les feines creatives, no? Un físic pot ser-ho molt també. Llavors, bueno, bàsicament parlarem de creativitat i sí, una mica de la part, de la cara B, no?, que dèiem, del nostre dia a dia, d'aquestes anècdotes, de com ens en sortim sempre amb un punt fresc. Així que, Berta Tiana, hola!
Molt bon dia i benvinguda al matí. Avui una fotògrafa, també, Montse, doncs per descobrir...
He volgut començar per un tema que controlo una mica.
Ben fet, ben fet. Doncs vinga, que tenim moltes ganes de descobrir la mirada, la passió, la creativitat i també aquesta altra cara bé, no?, de la Berta Tiana, potser més desconeguda.
Doncs bueno, Berta, explica'ns. Jo us faig una mini presentació de la Berta. La Berta és fotògrafa des de fa més de 20 anys i És curiós perquè fa temps que ens coneixem i tampoc no havia acabat de veure tots els àmbits que havia tocat la Berta. Llavors, doncs, preparant una mica aquesta entrevista, em va estar passant tots els seus treballs i realment és brutal, no?, tots els àmbits que ha tocat. Jo què sé, des de gastronomia, interiorisme, producte... I, bueno, a mi m'agradaria una mica això que la Berta ens expliqués com ha sigut tota, no?, aquesta muntanya russa o com...
No és ben bé una muntanya russa, en el fons. Quan ara amb la Montse parlàvem, com t'ha portat a tocar tantes tecles, no? No ho he triat, és a dir, m'hi ha portat. Sí que és cert que jo quan vaig començar en el món professional de la fotografia, el meu primer client, que va ser el gran client, va ser la Fundació Caixa Sabadell, clar, dins la Fundació tocava moltes coses, és a dir, jo des de feia fotos doncs, d'un reportatge institucional fins a feia les fotos per un catàleg d'una exposició que s'estava fent, fins havies de fer retrats, fos els directius, fos el que fos, o espais, no? Quan es va inaugurar el nou espai Cultura o el Saló Modernista, moltes vegades, quan el Saló Modernista no es va inaugurar de nou, sinó que es va pintar de nou. Berta, ens dèiem fotos dels espais, no deixa de ser foto d'interiorisme, arquitectura. I clar, de cop vas veient doncs, que vas tocant diferents tecles. Segurament també és veritat que mai m'ha agradat especialitzar-me en una cosa. M'agrada tocar diferents coses. Si no m'hagués sentit còmode tocant diferents tecles, ho hauria deixat de fer. I després de 20 anys, i ara, per exemple, que m'estic fent la web nova, de dir, bueno, com l'ordeno, és quan ets conscient que dius, mare meva,
com m'explico, no? Com explico tot
clar,
el que faig?
Clar, com explico tot el que faig? És a dir, durant molts anys, això, jo havia pensat que era una cosa que restava. Que era negativa, no? És a dir, sempre tenim la idea de que un artista o algú que es dediqui a algo més creatiu s'ha de dedicar a un sol aspecte d'aquesta creativitat.
Veus, això que diu la Berta m'interessa moltíssim perquè crec que és algo que ens costa molt d'explicar-nos, no? Sembla que si toques diverses tecles o que si estàs més en l'àmbit comercial no pots dedicar més a la vessant artística, no? Perquè és com que no sabem explicar-nos. I crec que aquest és un tema que surt molt recurrentment en les converses que tenim entre nosaltres, no? I m'agrada molt que ho diguis, Berta, perquè tu si poguessis triar 100% què faries, estaries més amb la part comercial o t'interessa més la vessant artística?
Jo crec que pel meu tarannà... El meu tarannà em porta a ser comercial. Ja no només és que la vida personal m'hagi portat a que m'he de guanyar les garrofes i que, per tant, no em puc dedicar tant a la vida artística perquè les poques vegades que ho he fet no he tingut una retribució econòmica i de l'aire del cel encara no en visc. Però, clar, és a dir, que la part comercial també m'apassiona molt. Jo sempre ho he dit, és a dir, faci el que faci, sigui comercial, sigui artístic, en el fons hi poso passió. Hi poso amor. I en els últims temps me n'he donat compte que faci la feina que faci, sigui més insignificant a l'hora de ser més creatiu o més significant, si jo en aquella feina no hi poso amor i el client que tinc no percep aquest amor que jo hi poso, no disfruto. Per tant, faci el que faci, ho he de fer amb amor i amb estima i necessito que el receptor ho rebi de la mateixa manera.
Doncs això és important, eh? Avui descobrint que la carrera de la Berta Tiana ha estat molt orgànica, que tot és fruit doncs, això d'aquestes col·laboracions, però que sobretot per arribar a aquesta creativitat es necessita passió. Però m'imagino que també és difícil, no?, a gestionar diferents treballs, no?, com ara explicaves, com és un dia a dia la teva feina? És molt estressant? Canvia molt? Segons la setmana, segons el mes?
Ah, jo mai sé la setmana següent què faré.
I com es gestiona això, o sigui, aquesta incertesa?
Ho gestiones com pots, però jo crec que el temps et va acostumant a això. Jo he après a viure amb la incertesa. Això no vol dir que hi hagi moments en els quals te'n vagis avall. És a dir, jo puc passar setmanes que treballo de 10 a 12 hores al dia i setmanes que doncs, tinc una sola feina.
Clar, més, jo, això que diu la Berta, jo crec que ens haurien d'explicar moltes coses quan estàs a qualsevol tipus d'estudi així, no? De fent foto o disseny gràfic o il·lustració, no?
Qualsevol d'aquestes. Jo crec que sent freelance 100%, no? És a dir, perquè hi ha feines artístiques amb el qual tu tens un parell o tres de clients i saps perfectament que et passen una feina fixa mensual, però, per exemple, en el meu cas, jo tinc clients fixes i en tinc molts i de molt diversos, però jo mai sé la feina que em passaran al llarg del mes. Sí que és veritat que els anys que portes treballant amb ells, saps, doncs aquesta època tens més feina perquè hi ha més feina cap aquí, aquesta època tens més feina cap allà, però clar, jo no sé mai què faré la setmana següent.
Clar, la gestió emocional és supercomplicada i aquesta ens l'haurien d'ensenyar allà on estudiem, no? Perquè ningú et parla d'això, de com aconseguir els recursos per dur a terme un projecte que tu vols. Mm. No sempre et venen a trucar a la porta i, de fet, moltes vegades t'has d'inventar tu els recursos per aconseguir fer allò que vols, no? Uh-huh. I, de fet, el motor és aquesta passió que sentim quan se'ns acut la idea.
Bueno, és que no? Si no sentíssim aquesta passió no ens hi podríem dedicar, eh?
Clar.
Perquè no, perquè és que és veritat, vull dir, hi ha moltes vegades que, clar, si no tens feina i no et truca, et baixa l'autoestima professional. Si en tens molta, vas desbordadíssim. Terme mig? Jo crec que no n'hi ha mai de terme mig. Mai. Jo no n'he tingut mai de terme mig.
Bueno, igual d'aquí 10 anys, no?
Ja suposo.
Cada cop també et relaxes més, eh? Cada cop dius, bueno, mira, és un regal també.
Jo crec que no sé si et relaxes més, però relativitzes més.
L'experiència és un grau, no? M'imagino que a la mida que van passant els anys, no? I suposo que depenent també del moment en què estiguis tu mateixa. Però llavors entenc que la majoria, com descobrirem en aquesta secció, o molts dels creatius són persones que treballen en règim d'autònoms.
Exacte. Clar, aquest és un tema que també tenia aquí com apuntat, perquè crec que és superinteressant de parlar-ho, no? Mm. Berta, el tema de ser autònom.
El fet de ser autònom, jo em defineixo, som uns desgraciats. Completament. I amb el temps de pandèmia encara me n'he donat més compte.
Bueno, som un sector supervulnerable, perquè més és això, o sigui, la cultura... Realment, jo crec que aquest any, més que mai, ens anem adonant de com ens arriba a alimentar, o sigui, és tan necessària... No sé pas què haguéssim fet aquest any sense tots aquests inputs que ens venien de fora, no? De dir, ostres, llavors, com se li posa preu això? Perquè sembla que tot hagi de tenir aquest punt de voluntariat, no?
Sí,
de gratuït,
clar. Sempre,
de...
Clar,
jo per això tinc com ganes, que sé que no, potser, vull dir que és com difícil arribar, però m'encantaria que la gent de 20 anys que està estudiant ara o que està començant a currar, que realment li donin valor i es situïn molt en aquest lloc, perquè realment quan tu estàs en un lloc de creure que mereixes, les coses van arribant, perquè tu poses uns límits, no? I com a professional això ho has de fer.
Sí.
I el síndrome aquest, no?, de l'impostor que parlem tantes vegades.
Jo crec que l'experiència és un grau i l'experiència fa que, per tant, portis més anys batallant, anys reivindicant, però el fet de que madurativament o emocionalment siguis més madur, no? A mesura que et vas fent gran, vas madurant emocionalment. Arriba un moment que també dius, mira, jo reivindicaré el que necessito reivindicar. És a dir, jo passaré un pressupost i no me'l poden regatejar. No? És a dir, oi que si jo vaig a comprar el pa no regatejo el que compra, el que val la barra de pa?
S'ha de posar en relleu, clar, la vostra feina.
Clar, la meva feina me l'han de regatejar, no? Hi ha feines i feines, clar, en el cas, ja puc parlar del meu cas, que és el que visc i el que pateixo. El cas del fotògraf, és a dir, tot l'equip que necessitem per poder desenvolupar la nostra feina és d'un valor econòmic brutal. I no és que el compris un cop a la vida i ja està, no? És a dir, l'has d'anar canviant, se't va fent malbé, i no només són les càmeres i els objectius, són els ordenadors, són els discs durs, bla, 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 bla. Ai, moltes vegades ho dic. És a dir, jo per venir a fer aquesta feina, el meu nivell d'inversió és X. Ha de tenir un preu.
Vale, no? Després ha d'estar tot el que no es pot... No, això és més fàcil com de posar-li un valor concret, no? Però... Quin valor té una idea? O quin valor té la teva aportació a qualsevol dels projectes en els que participem?
Però això la gent no hi posa un valor. Jo moltes vegades sempre he posat l'exemple, no? De quanta gent de vegades et ve i diu, estic fent la pàgina web. M'he gastat tants diners, no?, per programar la pàgina web i perquè el dissenyador em fes el logo, no sé què, i ara, hòstia, és que tinc molt poc pressupost per les fotos. I jo sempre dic, vale, i això és començar la casa per la teulada. És a dir, tu pots tenir una plataforma fantàstica, però si el contingut que li poses és un contingut pèssim, o la imatge d'aquest contingut és pèssim, és la imatge que dones al teu producte.
Totalment.
Clar, és a dir, tu vols que el teu producte tingui una repercussió cap enfora de ser una persona professional? Doncs les imatges han de ser bones.
I què ha de tenir una imatge per ser bona, Berta?
Uf, vaya pregunta.
Vaya pregunta, sí. Què ha de tenir? Bueno, primer que tècnicament ha d'estar ben feta. Això per descomptat. Però és una cosa que es dona per descomptat, però no és tan fàcil.
Per això us ho pregunto, perquè avui dia que tothom fa imatges, que tothom penja, li posa un filtre, però no és una fotografia moltes vegades artística, no? O amb una qualitat, o amb una mirada intensa.
Raquel, és a dir, els mòbils ens permeten fer moltes fotos, però hi ha moltes fotos que no les podem fer amb el mòbil, però és que nosaltres que som fotògrafs, jo igual, és a dir, hi ha moltes fotos que jo amb el mòbil no puc fer. Per això tenim l'equip que tenim. I després hi ha l'ull. Però l'ull és una cosa molt subjectiva de cadascú. Primer, tècnicament, aquella foto ha d'estar ben feta. Ha d'estar ben il·luminada, ha d'estar recta, fotografies el que fotografies, i després hi ha la visió, que sí, que és la part artística. És aquella passió que diem que hi posem, aquell amor, no?
Bueno, sobretot jo crec que una imatge depèn molt, el que ha de fer és comunicar exactament el que tu, no? Un missatge concret l'has de saber destil·lar amb una imatge, igual que pots fer amb un text, no? I les paraules que fan servir tenim tots les mateixes, però qui té un ús correcte del llenguatge, no? Amb les mateixes paraules pot comunicar alguna cosa molt diferent.
I que nosaltres podem tenir diferents visions, és a dir, jo en funció del client, aquella imatge ha de tenir un punt de vista o n'ha de tenir un altre. Ja no t'estic de diferents apartats, però si jo vaig a fer un reportatge, en funció de quin sigui el client, doncs hauré de focalitzar més el punt de vista cap a una banda que no pas cap a l'altra, no? Els retrats, que és una cosa molt diversa, també.
Totalment. Bueno, i per alimentar aquesta mirada que teniu vosaltres, com ho feu? Suposo que també és molt important la formació, no? També participar, doncs, o compartir, com ara esteu fent, no? També, doncs, experiències i també projectes?
Bueno, la clau és la formació. Primer t'has de formar. Tota professió necessites una formació, no? Ja sigui amb uns estudis reglats, no reglats, pot ser autosuficient, però has de tenir una formació. Has de tenir la base. I després, la Montse també ho pot dir, suposo que els fotògrafs és mirar, és observar, és gaudir de la llum, la màgia de la llum. De vegades és veritat, en moments més inversemblants et ve la inspiració.
Que bonic, eh? La màgia de la llum. Jo crec que ja ens ha inspirat la Berta de bon matí i ja estàs d'acord, no? M'imagino també, Montse.
També, sí. Bueno, clar, és que a més cada fotògraf, no, és un món diferent. La Berta i jo, per exemple, som fotògrafes totes dues, però fem servir la fotografia de maneres molt diferents. No? No només, suposo que, bueno, en feines comercials ens podem estar més a prop, no? Però
és lo xulo, és que cadascú, cada individu és diferent.
Bueno, al final la càmera acaba sent una eina només, no?
Clar.
Per mi la part com important és sempre és el concepte, fins i tot en la part comercial, treballar molt bé els conceptes.
Bueno, i també és humanitzar, la professió.
També és humanitzar i és el que intentem fer en aquesta secció nosaltres. El temps també passa molt ràpid. Hem de fer una pausa, que arriben els companys d'informatius per posar-nos al dia de tota l'actualitat i allarguem una mica aquesta secció perquè ens han quedat moltes preguntes molt interessants i, a més, la Berta ens ha d'explicar també o ha de compartir amb nosaltres quin és, per ella, el miracle de la vida.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Bon dia, és la una, us parla Núria García. La víctima de la violació múltiple de Sabadell ha relatat davant l'Audiència de Barcelona els fets transcorreguts al febrer del 2019 en una oficina bancària de Can Feu. La noia, que en el moment de l'agressió tenia 18 anys, ha destacat la brutalitat del succés i la por que va passar.
Estaba muy coaccionada, muy bloqueada, tenía muchísimo miedo y temía por mi vida.
El judici per la violació múltiple ha començat aquest matí i asseu al banc dels acusats quatre homes, entre els quals hi ha un dels identificats per les proves forenses com a agressor. El segon agressor va fugir quan el van deixar en llibertat en càrrecs i el tercer no es va arribar a identificar. El nombre de pacients ingressats per Covid-19 al Taulí creix fins als 142, dels quals 29 es troben en estat crític, tot plegat després que durant els quatre festius de Setmana Santa l'hospital hagi registrat 57 hospitalitzacions noves. La doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, ha explicat que l'ocupació de llits continua a l'alça en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Ara mateix tenim la novena planta tota íntegra, mitja planta sisena també totalment íntegra dedicada a Covid i una planta del centenari també i mitja planta de l'Albada. O sigui que realment tenim ara molts llits dedicats a l'atenció d'aquests pacients.
Navarro ha detallat que els casos que arriben a l'hospital no són més greus, però sí que es dona el fenomen que cada cop ingressen més membres d'una mateixa família. La doctora ho atribueix a la soca britànica, molt més transmissible. L'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell, i l'exconsellera Dolors Bassa tornaran a la presó. El jutjat número 1 de Vigilància Penitenciària de Barcelona ha acceptat el recurs del Ministeri Fiscal i ha decidit revocar el tercer grau per a totes dues. Forcadell i Bassa hauran d'ingressar immediatament a la presó, tal com ja van fer la resta de condemnats pel procés interns a la presó de Lledoners, entre els quals hi ha el també sabadellenc i president d'Òmnium, Jordi Cuixart. I baixa l'atur a Catalunya durant el mes de març. Un total de 6.390 persones han trobat feina, de manera que el volum d'aturats se situa en els 505.900. Es tracta d'un 21,31% més que fa un any. Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats s'ha situat per sota dels 4 milions de persones després que l'atur s'hagi reduït en pràcticament 59.200 respecte del mes de febrer. Si es compara amb el mes de març de l'any 2020, l'atur a Espanya ha crescut un 11,31% i ara hi ha més de 401.000 parats més. Els esports, Adrián Arroyo, bon dia.
Hola, Núria, bon dia. El centre d'esports és de 4 punts de la permanència. Segona A, la derrota 2-1 a Leganés es va unir a les victòries de rivals directes com el Castellón, el Logroñés, el Zaragoza o el Cartagena, el proper rival dels arlequinats. El tècnic Antoni Hidalgo entona el mea culpa per l'inici de partit a Butarque en aquest últim enfrontament, tot i assegurar que el més normal era no perdre veient la segona meitat feta.
Sóc el màxim responsable i el màxim culpable de lo que ha passat a la mitja hora, perquè són decisions meves i no he estat encertat en aquestes situacions, i a partir d'aquí ells han entès el que requeria el partit. Hem fet una gran segona part, però no ha sigut suficient, i això ja ha passat massa vegades.
Situació límit pel centre d'esports ara, a les portes de rebre un altre equip del descens com el Cartagena. Ara el Sabadell és tercer per la cua amb 32 punts, un per sota del proper rival. Hi ha 4 de Castellón, Lugo i Logroñés, els 3 equips que marquen la salvació. A la segona B de futbol sala, la segona volta ha començat amb dinàmiques completament antagòniques pels dos equips sabadellencs. El Club Natació Sabadell, que l'arrencava com a líder, ha perdut els dos partits que ha jugat, mentre la Pia, que s'hi va classificar pels pèls, ha fet el 6-6. Després de guanyar el derbi, l'equip Escolapi també va batre el Manresa per 1-4, igualant a punts amb el quart lloc, que ha donat dret a jugar la Copa. Només el nou líder, el Calvià, ha estat capaç de calcar la Pia amb el doble triomf en l'inici de la lluita pel play-off. Lenny Ramos, autor d'un gol al Bages, explica que passen ara mateix pel moment més dolç de la temporada.
De moment, bueno, va tot bé i a veure si això segueix així. Per com va anar la primera fase, jo crec que ningú apostava per nosaltres, i bueno, ara, pues, no sé, de moment va tot bé.
Les sensacions són contraposades al Natació Sabadell, que des del canvi de fase no ha puntuat. La digestió de la derrota al carrer Garcilaso no va ser gens profitosa, ja que en el primer partit de la segona volta a casa el club va caure 2-4 contra el Bellsport l'Hospitalet. El tècnic Borja Burgos s'ha mostrat autocrític.
Primer, contundència i competir millor. El primer gol és una errada gran, el segon gol una pèrdua aquí al mig del camp, el quart gol és no fer falta aquí, semblem nens jugant amb homes, i sí que no es pot anar, i després a nivell de joc tot, o sigui, no, crec que no hem tingut idees a nivell de posicional, no hem recuperat pilotes, al final portem una dinàmica o unes sensacions a nivell de joc dolentes, avui s'han tornat a veure i això és el pitjor de tot.
Aquest dissabte a les 6, l'Escola Pia rebrà un Barceloneta que té els mateixos punts que els de Can Colapi, mentre que mitja hora més tard el club visitarà l'altre equip, que també suma 37 punts, el Sala 5 Martorell. Els nedadors en tenen 41.
Ràdio Sabadell. Notícies. Sigues realista i exigeix l'impossible.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería. Si confundo tus caricias por camelos, si me mimas.
Al matí, a Ràdio Sabadell.
Avui doncs hem estrenat secció El Miracle amb la fotògrafa sabadellenca Montse Mármol, que avui ens acosta la mirada d'una altra sabadellenca, també fotògrafa, la Berta Tiana. També us volia preguntar per el tema de la conciliació, no?, familiar, moltes vegades amb tota aquesta incertesa que comentàvem, no?, amb aquesta vida que porteu. Com és? Com és?
Un miracle. És un miracle.
Sí, és que ja te l'he dit, o sigui, s'havia de ser...
Totalment,
o sigui,
no?
S'havia de ser així, en la
sí secció. O sí.
El milagro.
Jo crec que ara, i puc parlar tant per la Montse com per mi, que les criatures ja les tenim grans, però, ostres, els primers 6, 7, 8 anys és malabarisme absolut.
Tetris,
sí.
Tetris, sí.
Totalment,
hi ha,
no?
Hi ha anècdotes i situacions bastant kafkianes.
Bueno,
i
és que ara...
Com, per exemple, a veure, expliqueu-me una. No podeu deixar, doncs, aquesta idea. Explica'ns una, per exemple.
Aniré molt ràpid, però clar, jo, per exemple, quan vaig parir era l'any del 125è aniversari de la Caixa Sabadell. Per tant, era un any que es feien molts actes. Jo vaig demanar la baixa de maternitat abans de parir, per després poder-me posar de seguida. Passa que estava obligada a fer 6 setmanes de baixa després d'un part. Per tant, jo al mes i mig ja treballava. I recordo un dels primers actes superimportants en què venia el conseller de Cultura, si inaugurava una exposició, ara no recordo quina, la Rita, la meva filla, tenia un mes i mig, i jo tenia una hora i mitja, perquè la meva filla mamava cada hora i mitja. Abans d'entrar en l'acte li vaig donar la teta, se m'adormia i no va mamar prou, ma mare se la va portar a passejar perquè la plaça al mercat i no sé què, i al cap d'una hora i mitja, lògicament, em trucava la meva mare, a veure, que has de sortir. I sí, mare, 5 minuts que surto, les tetes xorrejant, bueno, ja us ho podeu imaginar, no?
Fantàstic.
Pues just al moment que jo ja dic, vale, ja està, pues la regidora de Cultura li vol fer un regal al regidor de Cultura, al conseller de Cultura d'aquell moment, clar, jo ho havia de cobrir.
La cosa s'allarga.
Jo havia de cobrir. I clar, jo crec que quan et poses darrere la càmera ens transformem. És a dir, el món es para i nosaltres ens transformem. I és veritat, jo he de cobrir allò. Doncs bé, doncs devia estar 5-10 minuts més i mi mare em va tornar a trucar i em va dir, Berta, els Mossos em detenen. És a dir, els crits que està fotent la teva filla és una cosa inhumana. Bé, doncs això, surts i vaig sortir, portava una camisa, me la vaig treure, em vaig quedar amb les tetes a l'aire perquè la meva filla portava uns brams que era inhumà.
Ferdi, bueno. Tu què, t'haguessis dedicat a una altra cosa, sabent tot el que saps?
No, jo crec que no, perquè en el fons, si ens dediquem a això és perquè ens agrada el mambo.
Sí que és rumbera. És rumbera, la Berta.
Sí, ens agrada el mambo.
Us agrada el mambo i el rock and roll, jo crec. O sigui, la marxa.
La vida. És que si no, que avorrit, no?
No, l'únic que el que sí que demanaria és que la precarietat dels autònoms fos una altra.
Això, Berta, sí. Mira, ara t'està escoltant tothom, ara ens està escoltant
sí, producció,
tothom.
Les trucades van que volen. No, però és veritat, i és,
no,
una, de les, és una de les coses que m'agrada, que estem descobrint el miracle, que no només parlem de les coses positives, no?, sinó també els clars i obscurs de la professió, i evidentment doncs, des d'aquí doncs, intentar, no?, fer aquesta crida, aquesta demanda, no?, més suport als petits autònoms, no?
Sí, que s'equipari una miqueta més amb el que és l'assalariat. No? És a dir, puc entendre que hi ha una sèrie de coses que no es poden equiparar perquè treballem per compte pròpia i hem d'acostar posicions, sisplau.
I ara que parles d'acostar posicions i nosaltres volem fer doncs, aquest teixit, no?, creatiu, com és també, o com veus la cultura, la creativitat de la ciutat, no?, i també doncs, el vincle que hi ha entre els artistes? Creus que hi ha unió, que cadascú va a la seva?
Hi ha unió, però necessitem mitjans perquè ens puguem unir realment i ho puguem exposar. exposar en molts sentits de la paraula, eh? És a dir, tenim xarxa, ens coneixem, però és veritat, cadascú va una miqueta per les seves, perquè és supervivència.
Sí, no tenim molt temps de trobar-nos, no tenim molts espais de trobada. Per això jo crec que el tema de la pandèmia ens ha anat bé en aquest sentit, uh-huh, a nivell dels que estem aquí, no? Perquè, bueno, era fantàstic poder trobar...
I perquè verdaderament el nostre dia a dia és guanyar-nos a les garrofes.
Bueno, és, no?, improvisar constantment. Les peces costa molt trobar un moment que et puguis trobar amb l'altre, que es pugui mirar un projecte, que... No?
Mira, l'única vegada que verdaderament he tingut la possibilitat de trobar-nos amb diferents artistes de Sabadell i poder fer alguna cosa amb pressupost ha sigut quan vam inaugurar l'exposició Atlas Sabadell, amb el qual jo i el Bernat Lledó vam comissariar, i hi havia 10 artistes i 10 teòrics. Més coses d'aquestes ha de fer la ciutat, sisplau.
És superimportant, perquè a més tot el rodatge que et dona, no, això, i també a nivell, molts de nosaltres hem arribat aquí, no, ja grans, vull dir, tenim una edat, som dels finals dels 70, principis del 80, però això, jo tinc com molt en ment la gent més jove, que sàpiga que pot fer coses aquí i agafar rodatge a casa, no, perquè créixer a casa mola molt que et donin suport i després surts molt més segur al món, no? Llavors, Berta, jo et voldria preguntar, és que a mi la secció aquesta fantàstica que acabem d'encetar avui així de manera improvisada m'agradaria acabar-la sempre amb una pregunta, no? Llavors, digue'm, Berta, tu quin seria com el miracle per tu? Amb què no t'imagines la vida sense què no t'imagines la vida?
Jo crec que no m'imagino la vida sense poder fer l'amor.
Per tu el miracle de la vida és poder fer l'amor, no, Berta Tiana?
Sí, m'ho he fet marmol completament.
ja ho tenim això.
A veure, és el miracle, és la vida, no? És tot, és l'amor, és l'ànima.
És un estat pur.
Totalment. Va, doncs
és la bona manera d'acabar, no? El miracle de la vida és poder fer l'amor.
Yes.
Rock and roll, ja us ho he dit, amb aquestes dues. Una cosa, per acabar, ens has de recomanar, perquè també, doncs el miracle, el que fem sempre és, doncs això, posar en xarxa, connectar, que per cert, per si hi ha també doncs algun artista, algun creatiu, jove, gran, que vulgui també doncs passar pel miracle, apunteu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
O també ens poden enviar propostes que nosaltres les desgranarem. I vinga, va, quina serà la propera convidada o el proper convidat del Miracle?
Jo recomano la Cristina Serrano. És una dissenyadora gràfica també de Sabadell. És una dona amb un gran poderío que heu de conèixer.
Fantàstic.
La buscarem i d'aquí a final de temporada, déu-n'hi-do, la xarxa que crearem, la constel·lació. Moltíssimes gràcies a totes dues, una abraçada ben forta i felicitats. Fins la propera.
Al matí, treballem per arribar a tu.